Ràdio La Scala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora del més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una. Amb un dia carregat amb molta informació, un dia d'aquells de mobilització, un dia que han de passar moltes i moltes coses. Ja n'hem explicat a la primera hora, teníem l'Abel a la plaça de l'Ajuntament per copsar el moment d'aquesta manifestació improvisada de gent que anava anant cap a l'Ajuntament, també improvisada i convocada per alguns estaments. I ara el tenim aquí perquè, des de part de l'abans de l'informatiu, ens expliqui com està la situació de tot allò, aquella informació que donàvem fa una estona, com la podem actualitzar. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota.
D'on?
Na. Doncs el titular serà aquest: primeres mobilitzacions contra la sentència del Suprem. Un centenar de persones s'ha manifestat a la plaça de l'Ajuntament a mig matí. Els centres de primària funcionen a mig gas. De moment ens consta, a hores d'ara, que l'escola L'Escolapi i l'escola Empúries s'han decretat serveis mínims perquè bona part de les plantilles han decidit afegir-se a la vaga o aturar la seva activitat en senyal de protesta per aquesta sentència. Les grans mobilitzacions, de tota manera, s'esperen per aquesta tarda vespre a les 8. Hi ha concentracions al davant de tots els ajuntaments. I mentrestant, alteracions disperses que haurem d'anar comptabilitzant a la xarxa viària del territori. Per exemple, em consta que s'ha tallat la rotonda de Verges com un dels punts més propers aquí a casa nostra, direcció ni de la carretera de Figueres a la Bisbal ni a la carretera de Torroella cap a Medinyà. Aquest punt concret de Verges està tallat. Com també van arribant de forma dispersa talls de carreteres en diferents punts de la xarxa. Però contrastables a hores d'ara, aquest que citem de Verges. A la plaça on era ara fa una hora i poc, que també no era una mobilització puntual de 5 minuts, de 10 minuts, perquè en la mitja hora, tres quarts que hi he estat, doncs cada cop hi havia més gent. Anava arribant gent amb comptagotes, però la gent es anava acostant. On podem manifestar el nostre descontent? Doncs en el cas de l'escala hi havia aquesta aturada des d'una estona abans. S'hi han concentrat pels vols de quarts d'11. La consigna era: una hora després que se sàpiga la sentència, tothom qui vulgui expressar el seu rebuig, cops de cassola o fer soroll al davant dels ajuntaments. I a l'escala, això, quarts d'11 i escaig, ha començat la mobilització, que ha anat en línia creixent, i que d'aquí a la una constatarem a veure si s'ha desconvocat o si encara hi resta gent. Tema d'obertura per aquesta sentència que marca 13 anys de presó per a Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat, 12 anys per als exconsellers Romeva, Bassa, Turull, 11 anys per a Forcadell, expresidenta del Parlament, 10 anys per a Forn i Rull, 9 anys per als Jordis, per a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, 10 mesos d'inhabilitació per a Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila. Aquesta és la notícia que mediatitzarà tots els butlletins informatius del dia d'avui a Ràdio L'Escala i els butlletins de la xarxa. A banda d'això, a nivell local hi ha altres temes que repassem amb titulars sobre aquesta sintonia. Precampanya electoral. Aquest cap de setmana a l'escala, els candidats d'Esquerra Republicana per Girona al Congrés i al Senat han estat pel nostre municipi i a punt de conèixer la sentència, això era ahir, feien un crit a la mobilització tant ciutadana com institucional. L'escoltarem alguns fragments a l'informatiu d'avui. La CUP, la candidatura d'Unitat Popular, llança un crit d'alerta contra la llei Aragonès, que qualifica com una porta oberta al vampirisme empresarial de serveis públics com l'educació, la sanitat o els serveis socials. Juntament amb la plataforma Aturem la Llei Aragonès, la CUP convocava una xerrada informativa al CER. L'assistència va ser més aviat escassa. Això era dissabte a la tarda vespre. Aquest cap de setmana l'escala ha estat marcat per l'inici de la temporada de venda de castanyes a la platja, una iniciativa a càrrec del CERC, Centre Esportiu i Recreatiu, que bona ajuda li fa a l'hora de finançar les seves activitats, les seves seccions. Aquest primer cap de setmana s'han venut fins a 170 quilos de castanyes. S'espera que les vendes siguin bones, ja que són diners que ajuden a mantenir les seccions de l'entitat.
Jo els vaig provar dissabte i és a dir, aquest any, molt bones.
Vas trobar cap de corcada?
No, no, no.
Que bé.
No, no.
Ho vas regar, ben regat?
Un traguinyol. Sí, però clar, no, vaig regar-ho, veus, com els vaig emportar a casa. Bueno, vaig estar allà menjant una, allà mentre fas conversa, però després a casa, i esclar, me venia bé una cervesa, i mira, vaig com... cervesa. Soc raro, sí, ja ho sé. No té perdó, no té perdó.
No m'ho tornis a dir, això, encara que ho fas. Si ho fas, si ho has de fer, si ho has de fer, fes-ho.
Però llavors no m'ho
expliquis.
No es pot dir, això queda borrat, queda borrat.
El que sí que jo m'agradaria que algú m'expliqués és per què... A veure, les castanyes van han d'anar acompanyades d'un traguinyol de garnatge.
Sí.
I el cert té un parell de porrons sempre, cada any, al costat de la parada. Un dels quals sempre li diu, agafa aquest que és més carlí, perquè raja més. Mm. Té el broc una mica més llimat i, per tant, raja més. Per què es diu carlí el porró que raja més?
Ostres, això és bona pregunta, aquesta.
Com eren els carlins? Que eren molt bevedors, els carlins, podia pregunto ser. Jo.
Bueno, la farandola diu, mare, mira, carlins, tites, totes a dins. Sí, no sé si té alguna cosa a veure, però...
Vols dir que va per aquí?
Doncs el poder sí, els carlins devien tenir els porrons així amb el...
Pel broc gros.
Pel broc gros, sí, des d'aquells que se l'enfilaven fins quasi a dalt de tot del nas i el feien regalimar per una banda, per l'altra. Hi ha gent...
Anàvem fent així.
Jo havia, a les meves èpoques bones ho havia provat, eh?
I
m'havien sortit.
I havies quedat gaire empastifat.
No gaire.
Bé, doncs aquestes són les notícies principals d'avui. Algunes en què s'hi pot fer befa o s'hi pot fer una mica de conya, d'altres ni de bon tros. Les acompanyem encara amb el recull de resultats esportius del cap de setmana. N'hi ha de fredes i de calentes. De calentes, el futbol que torna a guanyar. Portaven 3 derrotes consecutives. Amb la victòria d'ahir, 3-1 sobre el Manlleu, tornen a empatar. 3 victòries per 3 derrotes. 9 punts, zona mitja de la classificació. En bàsquet, el sènior, un guanya, l'altre perd, guanya de 19 el sènior masculí a la pista del Salt i perd de 23 el femení a la pista del Caldes. I en tennis de taula, d'acord que era un rival dur, però ara ja en van 3 derrotes consecutives del superdivisió de tennis de taula. Aquest dissabte van perdre 0-4 a casa contra el Cajasur de Priego, Còrdoba. Agenda d'activitats per aquesta setmana, que avui comencem moltes activitats a la biblioteca, especialment als seus grups de lectura, però també un recital poètic. I el port de l'Escala, el dissabte, actiu i natura. L'Escala, contrast de paisatges, una excursió des del port de l'Escala passant per les planasses del Parc Natural del Montgrí i fins a arribar a Cala Ferriol. El cap de setmana, presentació del llibre Alexandre Galí a l'exili amb Carme Geli i Carles Duarte, llibreria Vitela, i caminada solidària nocturna contra el càncer de mama, a banda del segon cap de setmana de venda de castanyes a la platja. Tot això més el temps a partir del punt de la una. Del punt de la una d'un dilluns, ennuvolat, que acabarem amb pluja i tempesta. Demà, dia molt més clar i fresc, però avui sembla que el temps també s'hagi conjurat per, d'acord amb el dia de la sentència, deixar anar llamps i trons, no vull pas dir pedregada. Just després de l'informatiu, el suplement Zona Mixta amb l'Ivan Garcia, analitzant i passant repàs a la jornada esportiva del cap de setmana.
Molt bé, i ràpidament el cafè que fem cada dilluns, cafè esportiu dels veïns, doncs bé, tenim que Torroella i Bisbalenc no fluixen. En el derbi, doncs el Torroella guanyava per 2-1 en el Verges, un d'aquests partits d'aquests que fan afició amb aquest derbi a tercera catalana, i per la seva banda el Bisbalenc, que guanyava a casa amb el Cistella, i el tercer en disputa el Portbou, que tampoc perdia, guanyava 2-1 aquest enfrontament, aquesta rivalitat de la Mar d'Amunt, guanyava 2-1 en el Cadaqués. De moment, el que sí que va sortir mal parat va ser el Bellcaire, doncs que perdia per 4-0 al camp del Begú.
El Begú li va escalfar les orelles, el Bellcaire. Sí. Un 4-0 ja comença a ser una cosa contundent, això.
tot i que Bellcaire encara continua a la part de dalt, a la setena posició, que està bé.
Vull dir, gràcies a una excel·lent arrancada, perquè va fer 3 victòries de 3 a l'inici i ara porta 3 derrotes de 3.
Esperem que no... quasi ja ha esgotat aquest coixí que tenia. Esperem ara que, si fa alguna cosa més per aguantar aquí, perquè, esclar, l'objectiu del Bellcaire és aguantar la categoria, ni més ni menys.
Ni més ni menys. El Sant Pere, que no aixeca cap, va puntuar, si vols,
No,
Sant Pere... Però la gent de Sant Pere, també a veure si comencem a fer alguna cosa en positiu.
Sembla doncs
el Verges se li perdona, perquè era en el camp del Tarruella, se li perdona, però el Verges també ha fet una arrencada nefasta.
Sí, perquè, esclar, de 5 partits només n'ha guanyat un.
I Pitu Batlle...
Què
hem de fer?
Que no acabis menjant els torrons a Verges. O no fent demanatge a la processó.
Que no et facin fer de Cristo, que no facin fer de Déu i acabis crucificat.
Exacte.
Que no acabis crucificat.
Doncs això era el que no tinc aquí, no el tinc, aviam, si el tinc o no el tinc.
Això a la tercera. I a la quarta catalana. A la quarta catalana, una categoria a la que ens tocaria de més a prop, en desnaturalitzada per tants equips gironins, per tant deixa de ser una categoria gaire veïnal o territorial, i en la qual dels nostres equips propers només el Jafre aixeca una mica les antenes. Ahir va obtenir un bon resultat, un empat sense gols. Dius, un empat sense gols no hauria de ser mai gaire bo, però si dius que és contra el Can Gibert, que serà un dels aspirants al títol, doncs ja se salva això. Això se salva. El que no sé què van fer va ser l'Albons i el Viladamat, que tampoc acaben de riar aquesta temporada.
Que ho actualitzo, aviam si... No surt el resultat?
Sí, ara hi arribo, és que no hi arribava. Sí que hi havia un derbi important, l'Armentera contra Camallera, que havia de ser viu aquest partit, perquè a més va acabar amb gols. L'Armentera 4, Camallera 3. Ara vaig veient tots els resultats i sumem també l'Albons, una bona victòria contra el Sant Miquel. L'Obià, 4-1. El Viladamat també guanya, 2-1 contra el Sant Gregori.
També de trenador escalenc, el Viladamat. I atenció a la golejada que li van fer a l'Estartit, Sarrià de Ter, 6-3, 9 partits amb un gol. Imagina't que devia ser allò per estar distrets,
Déu-n'hi-do.
6-3. Molt bé, doncs, si et sembla bé, fins aquí el cafè.
Fins aquí.
El cafè amb els pobles del voltant, sabent com els hi va anar la jornada. I, Abel, t'esperem ja al punt de l'una per anar ampliant aquests continguts. Recordem, fent un repàs per la gent que s'incorpori ara, aquest dematí mobilització, i se n'espera un altre per les 8 del vespre, que es havia de decidir, també ens deia en Salvador Simón, si aquesta mobilització només seria... concretament es quedaria a la plaça de l'Ajuntament, o deia ell que s'iria pel carrer de l'Escala i acabaria el quartel de la Guàrdia Civil. Tot això suposo que s'irà sabent a mesura que vagi passant el dia.
Ho constatarem, en tot cas a la una actualitzarem aquesta informació.
Molt bé, doncs fins la una.
Va, doncs.
Bé, doncs aquest era l'abans de l'informatiu, amb aquest dia desmarcat per la sentència, amb aquestes mobilitzacions arreu del país, un dia de carrer, un dia en què el carrer, mai més ben dit, serà el protagonista. Nosaltres continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera.
El Més Calent a l'Aigüera.
Bé, i una de les cançons que m'agrada escoltar avui, segurament també hi estaran d'acord alguns dels nostres oients, que és un dia per dir no a tot el que està passant. I qui ens deia, diguem no, era Raimon.
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passar ser llei del món. No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món.
El més calent a l'Aigüera.
I continuem aquí el més calent a l'Aigüera després d'escoltar Raimon amb aquest Diguem No. Anem fent aquest camí d'aquesta segona hora que sempre es porta fins al punt de la una amb l'informatiu d'aquesta casa i que ja l'Abel ens en feia un abans. Un dia que recordin que hem estat al carrer, hem estat a la plaça de l'Ajuntament per copsar aquesta mobilització, l'ambient de mobilització que hi havia, tan bon punt ha sortit la sentència, l'Escala com no, com altres poblacions catalanes s'han mobilitzat. També avui és un dia que estan tallades en diverses carreteres, és aquella gent que hagi de sortir avui, que hagi d'anar a visitar metge o fer alguna gestió. En principi a Girona, no sé com està la situació a Figueres, si s'hi pot arribar bé o no, però a Girona serà un xic complicat, allò s'ha de consultar i també s'ha d'estar atent als mitjans de comunicació i també a les xarxes socials que van explicant quins llocs està tallat, perquè tal com està la situació és complicat arribar a lloc de destinació si han d'agafar el cotxe, i tant bon punt estem que parlant de Girona, també alguns llocs que també es poden trobar que estiguin el trànsit tallat per alguna manifestació o per algun d'aquests actes. Com els he dit abans, espero doncs que sigui tota una jornada pacífica i que aquí una vegada més demostrem als catalans que som gent, com deia la dita, som gent pacífica, però sí que ens agrada cridar, ens agrada fer veure el nostre desacord. I el que farem ara doncs, és fer un viatge, no gaire lluny, no anem molt lluny, com fem aquesta mena de viatges, que anem fins al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Especialment, i suposo que a vostès també els agradarà doncs, conèixer les coses que es fan en el parc. El tenim aquí al costat. Només que obrim una finestra, en veiem una part. Nosaltres hi formem part. I a vegades no eren conscients que hi ha tantes coses que els tenim aquí a tocar. Però gràcies a Boris Weinmann i en aquesta secció al Parc a la Ràdio anem descobrint la riquesa i la diversitat natural de l'espai comprès entre el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. I avui en Boris ens parla d'aquests elements culturals al Parc Natural.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weizmann.
Sabíeu que al Parc Natural tenim importants elements culturals?
El Parc Natural també es podria anomenar Parc Cultural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, degut a la quantitat, diversitat i importància dels elements culturals que conté. En tenim elements de la prehistòria, com són les cavitats a la roca on es refugiàvem els habitants del Paleolític Inferior, fa més de 150.000 anys, com per exemple el cau del Duc de Torroella i el cau del Duc d'Ullà. També tenim elements del neolític, de fa més de 3.000 anys, com són les cavitats sepulcrals del Cau de les Dents, l'Olivar del Margall o el del Tossal Gros, però també els poblats a l'aire lliure de la Fonollera. També tenim registres de la història antiga, com una necròpolis del segle VII abans de Crist, ben a prop del mar, concretament a sobre el Cap Castell, sobre la Foradada. També tenim assentaments de l'època romana, com els de Santa Maria del Mar, el Puig Anill o del Mas Soleil. I és clar, a prop tenim les ruïnes d'Empúries, les d'Ullastret i el Camí d'Empúries. La història medieval està àmpliament representada dins del parc. Tenim les primeres notícies de moltes poblacions com Ullà, Palau-sator, Gualta, Bellcaire d'Empordà, Torroella de Montgrí, Pals o Fontanilles. I tenim alguns béns culturals d'interès nacional, com és l'església mossàrab de Sant Julià de Boada o el castell de Montgrí. La història moderna també té els seus elements representatius, com són les construccions vinculades a l'aigua, com la resclosa d'Ullà i el pont de Gualta i els altres vecins, com els masos fortificats i les torres de vigilància, a part de totes les construccions de pedra seca. I finalment, tenim elements d'història contemporània, com la fortificació de les Illes Medes, o el far de la Meda Gran, i les cases dels americanos, o fins i tot els búnkers de la guerra. Us animeu a conèixer la llarga història cultural que ofereix el nostre parc?
Ràdio L'Escala.
Dotze i 22 minuts després de fer aquest viatge fins al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera i és moment d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I destaquem d'aquesta agenda d'activitats culturals, començant per dimarts, que hi ha el grup de lectura de teatre. A les 8 del vespre, el grup de lectura de teatre llegirà i comentarà l'obra La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra, amb Anna Casas. També hi ha grup de lectura el dimecres, a les 7 de la tarda, amb la novel·la Va de Lletres, el grup de lectures Va de Lletres, no la novel·la, el grup de lectures Va de Lletres, que comentarà el llibre La nit de les criatures, de Toni Morrison, amb Montse Castanyo. Serà, com ja has dit, a les 7 de la tarda. També una xerrada sobre el càncer de mama i la seva prevenció, que es farà a la biblioteca a 8:45, que organitza la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Divendres, dia 18... recital poètic, Núria Candela, diu Joan Brossa, motiu del centenari del naixement del poeta Joan Brossa. Això divendres, a 8:15 a la biblioteca. Doncs veiem quasi activitats, aquestes primeres activitats, totes a la biblioteca. Anem a dissabte, destaquem, tant dissabte com diumenge, a la venda de castanyes a les 6 de la tarda, concretament a la Riba, no és ben bé el que seria la platja, sinó amb un raconet, allà a la Riba, com ho venen fent aquests últims anys. I també la caminada solidària nocturna contra el càncer de mama. La sortida es farà a la Riba, el preu és de 3 euros, a les 8 del vespre. Doncs tot una mena d'activitats, també aquesta setmana, començant per dimarts, sobretot amb aquests grups de lectura de teatre i també de novel·la, que seran les primeres activitats que tenim aquesta setmana per acabar amb aquesta caminada solidària nocturna contra el càncer de mama a les 8 del vespre. Sortida des de la Riba. El preu és de 3 euros destinats a la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Dotze i 25 minuts. Continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera. I ara és un moment que ens anem a conèixer la música mediterrània. Ens la porta la Júlia Mesquida, aquestes càpsules de bitàcula. Ens banya un mateix mar. La música en té molt d'estils. I ens agrada aquí conèixer aquests estils que hi ha de la música de la Mediterrània, anar per aquests països i conèixer quins són els seus principals cantants, els seus principals conjunts, i conèixer quin tipus de música fan. Semblant a la nostra, diferent, i posen el seu estil. Tot això, com sempre, ens ho explica la Júlia Mezquida. Avui el protagonista és en Zayat Sahat. No sé si ho he dit bé, ella ens ho explicarà millor. Càpsules de bitàcula.
Càpsules de bitàcula, amb Júlia Mezquida. Aquesta setmana el nostre vaixell no es mou, continua al port de Beirut, al Líban. Si la setmana passada descobríem en aquest mateix país els de New Government, amb temes més indie i rock, avui ens apropem una mica a la música tradicional libanesa, amb el jove cantautor Ziyad Sahab, que ens interpreta aquesta dolça melodia Keep on Singing. Esperem que els agradi.
مع انه نحنا تعبنا كتير من كل الحكي والتنزيل مع انه نحنا تعبنا كتير كتير من كل الحكي والتنزيل عن سبب هيدا التعطيل ببلدنا رح نبقى نغني وبما انه رح نبقى نغني عن سرقة هيدا الوزير وأسعار سبور الوزير وعن لقمة إنسان فقير أصواتنا رح تعلى أكتر تيجي يوم التغيير منبقى منعمل غني إيقاع أسرع بكتير إيقاع أسرع بكتير كتير إيقاع أسرع بكتير
مع إنه نحن تعبنا كتير من كل الحكي والتنظير مع إنه نحن تعبنا كتير كتير من كل الحكي والتنظير عن سبب هيدا التعطيل
ببلدنا
رح نبقى نغني
بما انه رح نبقى نغني
عن سرقة هيدا الوزير واسعار سكر الوزير وعن لقمة انسان فقير
اصواتنا رح تعلى اكتر تيجي يوم التغيير
نبقى منعمل غني ايقاع اسرع
لقاء أسرع بكتير كتير لقاء أسرع بكتير
Doncs aquesta era la càpsula que ens portava a la Júlia Mezquida amb Zayat Sahat. Ens dona sempre a conèixer aquests músics que comparteixen a nosaltres el mateix mar, el mar Mediterrà. Cada setmana, cada dilluns, sempre coneixent un músic o un grup. 12, quasi 30 minuts, i és aquell moment que anem a parlar de vi. Anem amb l'altaveu del vi. Aquesta secció que hem estrenat aquesta setmana, que ens porta la Cristina Cantal, el dic avui la tornem a escoltar, com cada dilluns, i sempre ens agrada perquè ens ensenyen coses del vi. El vi és tot un, és tot un món. És tot un món amb coses que ens agrada conèixer. I per conèixer el món del vi, que a vegades sembla que és allò, obrir una ampolla i posar-te en un got i veure-te'l, doncs hi ha moltes coses, té molta història. I tot això, qui millor que ens la pot explicar, que és el sommelier Rafael Sabadí. I així anem descobrint moltes i moltes més coses. Avui ens parla de degustació. Com els deia, una secció que condueix la Cristina Cantal.
L'altaveu del vi. Amb Cristina Cantal.
Ja podeu anar aclarint la gola perquè avui parlarem de degustació i ho farem amb en Rafael Sabadí, el sommelier i gerent del bar de vins Wine de l'Escala. Benvingut, Rafael.
Hola, què tal? Com estem?
Degustació, això sona ja deliciós, només de començar, però realment la degustació segurament té molts inputs que molts desconeixem.
Sí, a veure, primer entraríem a definir què és la degustació. La degustació és l'acte d'analitzar un producte a través d'un mètode i dels sentits per avaluar-ne la qualitat i la singularitat. Això és pràcticament el que és la degustació.
I en el cas dels vins, que és el que ens ocupa en aquest espai, quins processos s'han de portar a terme per fer una bona degustació?
Clar, per comparar un vi amb l'altre necessitem un mètode. I en aquest cas amb el vi, perquè també la degustació pot ser de formatges, de cafès, d'aigües. Avui parlem de vi. Llavors el vi són tres fases, que són sempre són la visual primera, llavors hi ha l'olfactiva i per acabar la gustativa.
Per tant, és aquest procés, que tots visualitzem si han anat mai a fer una cata de vins, que és ens donen la copa, primer la fem rodar, no?, per veure què ens mostra aquest acte visual que fem primer.
Primer hem de dir que no s'hi val a per tot fer una degustació, Hauríem de fer una habitació que estigui neta d'olors,
sí?
O sigui que sobretot que no faci olors estranyes, males olors, i llavors una llum clara, és molt important, un fons blanc, ja després us explicaré per què tot això,
Vale.
I estar una mica relaxats. Això són les primeres...
Els primers requisits,
sí,
no?
Sí, les condicions necessàries per tastar un vi i avaluar-ne. Llavors, deies moure la copa. Bueno, ara us explico com funciona. Primer és la visual, que és l'aparença del vi. És com una persona, quan la veus, doncs que jutgem una miqueta si és alta, si és baixa, si és rossa, si és morena, doncs en aquest cas doncs analitzem la part visual que veiem per la vista. Sempre mirem amb un fons blanc, per això et deia un fons blanc, inclinem la copa uns 45 graus, i allà veiem el color del centre i el rivet, que és la part dels laterals de la copa. Llavors això ens indica una mica l'edat del vi.
El cos, no?, que pot tenir.
No, això seria l'edat.
L'edat. Jo ja vaig més enllà,
Si és més jove o si és més vell. Llavors, un altre factor de la fase visual seria la intensitat de color. Que aquí hi ha una tàctica que és posar el dit sota la copa i a través del vi, el fiquem a darrere del vi, llavors si veiem la silueta del vi vol dir que el vi no té massa intensitat de color, llavors seria un vi que no té massa cos.
Aquí és una relació, no, doncs, amb el cos del vi.
Sí, si és molt opac i no veiem la silueta del vi, llavors vol dir que el vi té molta estructura.
Això quan parlem de vins negres,
Sí, però en blancs també,
Sí?
En blancs també hi ha blancs molt pàl·lids i blancs més daurats. Doncs també és una mica també ens mostra una mica l'estructura del vi a la boca.
Per tant, tenim aquesta part visual. Mirem alguna cosa més en aquesta part?
Llavors hem de mirar la fluidesa. La fluidesa és llavors quan girem la copa,
sí?
I mirem quan el vi corre per les parets de la copa, mirem si hi ha una densitat que tira més cap a l'aigua o tira més cap a l'oli.
Això és el que deixa la marca d'aigua a la copa, que podem veure que si s'hi està més estona també és com més dens?
Sí, sí, i també podrem veure l'alcohol del vi. Si feu aquest exercici de moure el vi a les parets de la copa, quan la llàgrima cau molt lentament i està molt juntes, això vol dir que el vi té més glicerina i més alcohol.
D'acord, com més es mantingui a la copa, més alcohol té.
Llavors hem de veure la caiguda que té el vi, Un cop trenca el vi a la copa, llavors fa una caiguda, que van caient com unes llàgrimes,
sí?
Llavors això és el que comentava de la quantitat de glicerina i alcohol, que són els sucres i l'alcohol.
Perfecte, ja tenim aquesta part visual, no?
Sí.
És el primer, després passem a l'olfactiva, has dit.
L'olfactiva, que potser és la més complicada, eh? El nas és l'eina de treball dels sommeliers, i el problema de l'olfactiva és que la gent a vegades no sap com definir els olors. Segur que t'hi has trobat. Està dant una copa costa expressar-te. Si no tens un llenguatge, doncs costa posar el nom a les coses. Com quan la persona que t'agrada o té parella has de definir-la, no? Tots sabem com és la nostra parella, però ens costa definir-la, perquè és una cosa molt íntima i molt particular, i amb el vins passa una mica el mateix.
En el moment de posar les paraules, és quan tenim problemes.
Sí, sí. L'olfactiva, en aquest cas, veurem la intensitat. O sigui, primer no mourem la copa, eh? Acostarem lentament el nas a la copa, llavors si a mesura que ens acostem comença a olorar molt, vol dir que el vi té una intensitat alta.
D'acord.
I si hem d'anar a posar el nas doncs, ben bé dins la copa, vol dir que el vi té una intensitat d'aroma baixa.
Això m'ha passat, amb alguna cata, de ja simplement acostar-t'hi una mica ja et ve intensitat, no? Seria la paraula i dius, val, aquest és fort.
I llavors avaluarem una miqueta doncs, els tipus d'aroma que es poden trobar en una copa de vi. En aquest cas, hi ha els aromes primaris, que aquests sempre són una copa parada, no movem la copa, són els primers que surten, i aquests són de la varietat de raïm i del conreu del vi. Vull dir, aquests són els aromes de fruita i de flor, principalment.
És un toc a cirera. Té un toc a... Sí?
sí,
va
per
això. Aquí? Sí?
Sí. I després és quan ja movem la copa que apareixen els elements menys volàtils, que serien els secundaris i els terciaris. Els aromes secundaris són els de la fermentació i els llevats, que en aquest cas són els aromes làctics, els aromes de mel, les mantegues, i els terciaris, que serien els aromes de la criança amb tipus de recipient que ha fet, si ha sigut fusta, si ha sigut inoxidable, si ha sigut àmfora, i llavors l'evolució que fa el vi a l'ampolla. El vi, sabem que, com hem parlat en alguna altra ocasió, neixen, creixen i es desenvolupen,
sí.
I això va adquirint una quantitat d'aromes a través dels anys. I això també doncs, es mostra en els aromes terciaris.
Clar, parlaves d'aquesta complexitat, eh? Perquè realment has de tenir un bon nas i un bon olfacte, no, que no tothom, per exemple, jo no és la meva especialitat, però el punt aquest de saber identificar olors, n'has d'haver dolorat molts per anar trobant aquestes varietats, no?
Sí, sí, però jo sempre dic que no s'hi neix, eh? Jo crec que es fa, un sommelier, i crec que al final és un aprenentatge, és una formació, i és forçar la memòria olfactiva sempre al màxim. Jo sempre, quan tinc una copa davant, doncs intento esforçar-me, exercitar-me i mirar de memoritzar tots aquests aromes i retenir-los.
Per tant, tenim part visual, tenim la part olfactiva, i ara la que més ens agrada, no? Ara ve la de degustar, la del gust.
Sí, sí, en aquest cas és l'última fase, i llavors començarem per avaluar els quatre sabors que tenim a la llengua, bàsics, tot i que després se'ls afegiu un cinquè, però seria que seran el dolç, l'amarg, l'àcid i el salat. Llavors, en funció de la llengua, no sé si sabeu que el dolç es troba a la punta de la llengua, l'amarg sempre està al final de la llengua, els àcids són els laterals, i el salat sempre està a la part davantera, a la part mitja davantera de la llengua.
Més a la part central, podríem dir, no?
Llavors, això primer identificar el gust amb aquests quatre sabors del vi. Un cop identificat aquests sabors, llavors anem a les sensacions tàctils de la llengua, que seria valorar una mica l'estructura del vi i la textura. Allò, com comentava abans a la fase visual, jo sempre tinc quatre paràmetres per identificar el vi, la densitat en boca. Seria el més fluid seria l'aigua.
Sí.
Llavors seria el cafè. Llavors seria l'oli i per acabar la mel. O sigui, quan el vi tira més cap a l'aigua, el vi més fluid, quan tira més cap a la mel, el vi molt més dens.
Es fan servir aquests quatre per identificar.
A mi em funciona. perquè a vegades la gent no sap com identificar el pes que té el vi a la boca, no? Però si feu que tothom sap
tothom
aquests
és conscient,
quatre
no?
elements,
exacte.
Jo crec que els coneix bé. Doncs feu aquest exercici i tindreu una aproximació i una pista, no?, de com pot ser. I llavors ens faltaria la retronasal per boca, que són els aromes. Sabeu que l'olfacte va connectat amb la boca per via retronasal, i llavors és molt important aquests aromes que potser s'han escapat en el nas, trobar-los a la boca. Per això a vegades sentiu aquell barboteig que fem els sommeliers, que fem allò així, perquè estem escalfant el vi a la boca, agafem aire per la boca i el traiem pel nas. Llavors aquí ens surten una sèrie d'aromes que a vegades corresponen amb l'olfacte, o a vegades n'apareixen de nous.
I després de fer tot això, coneixem una mica més com és aquest vi.
Quan s'adria el postgust.
Aquí, anava a dir que hi ha també l'opinió de cada un, no?, a l'hora de trobar-ho. Què és el postgust?
Però? Bueno, el postgust és un cop t'has empassat el vi o l'has escopit. En aquest cas, nosaltres, quan tastem molts vins, òbviament l'escopim. Llavors, és els segons que et dura el vi a la boca. Quan més llarg és el vi, més qualitat té el vi.
Quan et preserva el gust, no?,
sí,
podríem dir.
Sí, sí.
Ah, molt bé. Doncs tenim aquestes quatre fases. Si aneu a fer cates, doncs ja ho sabeu ara, el típic, no? Jo crec que és la típica imatge que molts fem, però ningú ens havia ensenyat a com fer-ho. Ara ja les podrem identificar i, Rafael, haurem d'anar a fer una cata algun dia, no?
Va,
sí,
bueno,
així ho posem en pràctica i també els nostres oients que també ho facin i que ens expliquin com els hi ha anat. Et sembla si acabem amb una recomanació?
Sí, oi tant. Avui us recomanaré un vi del Priorat, de la zona de Porrera. És una novetat, és un vi que acaba de sortir al mercat. Possiblement la majoria de gent no el coneixerà, es diu Dues Roses. I és un vi de vinya vella de Garnatxa de Xirà, amb vinya de Coster, amb terreny de pissarra. Llavors és un vi que, amb caràcter, amb tipicitat, com són els vins del Priorat, que són d'estil madur però que tenen molta personalitat, està a un preu d'uns 15 euros en botiga, i jo crec que us agradarà molt.
Doncs aquesta és la recomanació que ens ha portat aquesta setmana, i ja sabeu, el podeu anar a comprar i el podeu degustar. Moltes gràcies, Rafael.
A vosaltres, un plaer.
El més calent a l'aigüera.
Hem après alguna cosa més sobre aquest món del vi amb el sommelier Rafael Sabadí, aquesta secció que ens porta cada dilluns la Cristina Cantal, i el món aquest de la degustació, allò que fan sempre els sommeliers, comencen a olorar i comencen a fer aquell tastet, si es moguen un xic la copa, que doncs, fan que ells els hi permet conèixer tot el que és el gust, aquell vi que aquell moment estan tastant o estan catant. Molt bé, 12:42 minuts, des d'ara fins al punt de la una, farem musicalment. I començarem per aquesta cançó de Josep Tero, una d'aquestes que va portar amb el Festival de la Cançó Marinera de Palamós, que va tindre l'Hèlix de Plata, segon premi, i parlava, la dedicava a l'avi Xaxo, també és coneguda, també això del cançó de l'avi Xaxo, perquè ell li explica que si ara tornés, i ja parlem d'anys, no trobaria l'escala igual que ell la va deixar, com va morir. També va bé, si l'hagués fet avui dia, li hagués dit, a part de no trobar l'escala, tampoc trobaria Catalunya, el país, tal com el va deixar ell, per tot el que ha passat, perquè ell va morir encara en plena època franquista, i hi ha hagut tota una sèrie de moviments des que ell va morir. El país ha canviat molt. Segurament tampoc trobaria el país tal com el va deixar. Li agradaria, o potser no li agradaria, algunes coses sí, altres m'imagino que no. Anem a escoltar doncs, aquest tema, aquest Si tornaves, de Josep Tero.
Vas deixar-nos els teus cabells tots blancs, la melodia als llavis, la guitarra a les mans. Te'n vas anar en recança cap un incert clar, com aquella gavina que mai no ha de tornar.
per tu les oranetes van oferir llurs cants i l'esclat de les ones el seu fràgil compàs, perquè les teves notes ens fessin aixecar del negre d'una guerra, el roig d'un sol llevant. I si un dia tornaves, no trobaries, doncs, res més que l'ombra mansa d'un pi dalt del pedró. I anem perdent les barques, les últimes del port, i el mariner no canta com cantava llavors. Ha mort la vinya verda que vorejava el mar, les platges dels teus somnis fets d'algues i corals. Només la pau dels nínxols d'un cementiri blanc ens du regust de poble, ens du regust de bar.
Josep Tero a Marina Rossell. Amb aquest tema que porta per títol Paisatge de l'Ebre.
Avui he tornat a la serra de Pàndols i a la cova he trobat les sabates d'en Jaume. Un forat a les soles, una pinta de bales dins d'un plat enfangat, tres cascots de metrall. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova en les sabates d'en Jaume. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Dins d'un plat enfangat, tres cascots de metralla, a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume.
I en Marina Rossell, amb aquest tema que ens parlava, sobretot en aquest rerefons de la batalla de l'Ebre. 10 minuts per arribar al punt de la una i anem a Miquel del Roig, que mai deixa indiferent amb el seu estil de cantar, amb aquesta balada dels patriotes.
Sembla que al pas dels anys l'esperança va minvant. Una flama incandescent revifa els sentiments dels vells somiadors d'anels, els patriotes més fidels que no pensen de fallir fins veure abans de morir el país seu estimat, tal com sempre l'han somiat, com un veritable estat, independent i sobirà. Aquell dia el rossinyol cantaran de sol a sol, les campanes dringaran tot el dia sense parar. A les tombes del fossar moltes ànimes riuran i el poble lluarà als patriotes ciutadans que en la lluita van morir sense veure el seu país com un veritable estat independent i sobirà. Els patriotes fidels que no pensen de fallir fins veure abans de morir el país seu estimat, tal com sempre l'han somiat, com un veritable estat independent i sobirà, independent i sobirà.
Miquel del Roig amb aquest tema, amb aquesta balada dels patriotes. I de la balada dels patriotes anem amb un grup que sortia l'any 1972, va aguantar fins a l'any 1979, quasi ja visquent aquestes dues èpoques, al final del franquisme, al començament de la democràcia. Eren tres nois, es feien dir grup Coses, i ens van deixar una d'aquelles cançons que avui dia encara es continua cantant, aquest Au Jovent.
Deixeu la feina, preparem-nos a sortir, esmolem de pressa l'eina per quan toquin a ferir, per donar el crit d'alerta, la campana està matent i abans d'hora ja es desperta dins del cor l'enardiment. Au jovent, via fora, via fora, suma atent. Au jovent, via fora, suma atent. Eixa gent entrevessada que ho té tot empudegat, eixa crepa ens ha robada nostra pau i llibertat. Més ja els ve l'hora darrera, ja els arriba l'escarment. Sortim tots a la cacera d'aquests llops sense planyiment. Au jovent, via fora, via fora, sometent. Au jovent, via fora, sometent.
combatent. Nostres feixes adobades amb afany hem conreat fins que còpia de suades i hem fet néixer el nostre blat. Aquell blat us és la vida, la família i el sostén. I aquests lladres en partida la collita ens van prenent. Au, jovent, via fora, sometent. Au, jovent, via fora, sometent. Au, jovent, deixeu la feina, preparem-nos a sortir. Esmolem de pressa l'eina per quan toquin a ferir, per donar lo crit d'alerta. La campana està matent i abans d'hora ja es desperta dins del cor l'alardiment. Au, jovent, via fora.
El grup Coses, que va durar de l'any 72 a l'any 79, tot i que amb edicions puntuals, en llocs puntuals, es tornaven a reunir. Ells eren Miquel Estrada, Jordi Fàbregas, que va ser director durant un temps del Festival Tradicionarios i també ha format part de diversos grups de música tradicional, entre ells el Pont d'Arcalís i Ton Rullo, amb aquesta cançó, amb aquest Au, jovent. També els haig de dir que avui no hi hem dedicat en prou temps, en prou psique. Ja saben que tenim obert el nostre número de telèfon, el 627 40 53 99 per una banda, i el 972 77 1000 per l'altra banda, pels que vulguin participar en el sorteig del dècim de loteria, aquest sorteig que farem dimecres, i que a través d'aquests nous números de telèfon hi poden participar. I des d'ara, els telèfons ja oberts. I també des de la setmana passada, que també els vam obrir. Sempre doncs, que hi ha algú aquí a redacció, des del matí també a la tarda, sempre ens poden fer la trucada i els hi donaran un número. Algunes estones, doncs, que, com aquí dintre del programa Més Calent a l'Aigüera, ens podran fer doncs, la trucada en directe. Molt bé, i arribarem al punt de la una, ja amb Ramon Muntaner, amb aquesta cançó de carrer.
Quan tindré 50 anys no vull ser com el pare, cansat i sense fe, renec o riallada, treball embrutidor, futbol cada diumenge, el tut i el cul d'un bar, tabac de 8 pessetes, la televisió que ofega la paraula i vaig en un mar brut quan venen les vacances, la mar a un escarràs, la plaça i la neteja i els meus germans petits, escoles de mals mestres. Quina buidor, potser només viuen de veres els qui moren matant al carrer o a la guerra. Apòstols i captius.
Cançó de carrer amb Ramon Muntaner. Un dia que el carrer serà molt i molt protagonista i que des d'aquí, com no, els anem informant tot el que passi, tot el que passi al carrer, sobretot al carrer, al carrer de casa nostra d'aquí a l'Escala i també del voltant aquesta tarda, recordin, amb Cristina Cantal dins el programa El Far. Bé, aquí arribem. agraïm a la companyia i l'atenció i demà hi tornem. Fins demà, els que acabin de passar. Molt bon dia. Adéu-siau.
Que ens agermana. Encara hi som a temps.